dones que també són un símbol. Diu que està retirada d'aquella manera perquè amb gairebé 72 anys, els fa el mes que ve, té una agenda que encara treu fum per dedicar-se al que ha donat sentit a la seva vida. Va ser víctima d'abusos sexuals de nena i també de jove, i el silenci i el buit amb què es va trobar quan ho va compartir van ser un motor per crear una fundació que porta el seu nom, Vicky Bernadette. Des d'allà va canalitzar tot el dolor ajudant a altres víctimes, perquè encara avui, com fa 30 anys, un de cada 5 nens o nenes és víctima d'aquest tipus d'agressió, la gran majoria en el seu entorn més proper. I cap família pensa que això pugui passar a casa seva. Avui volem conèixer Vicky Bernadette, la dona que també és un símbol.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Vicky, com
Hola.
Estàs?
Bé.
Com ho portes, això de ser un símbol?
Uf, me n'acabo d'enterar ara.
No, això t'ho ha dit més gent, això t'ho ha dit més gent.
Bueno, jo crec que no és tant el símbol com a èxit, sinó que sempre hi ha algú que comença un camí, no? I llavors, afortunadament, doncs, jo vaig agafar aquest i no me'n penedeixo, tot i que haig de verbalitzar també que hi ha moments molt tristos i dificultats i tot, perquè és un tema tabú i això ho dificulta moltíssim, però és que el dia que ho vaig dir jo fa 28 anys és que érem invisibles. És que hi ha gent que la ràbia potser la conté, no? O la fa tirar enrere. Jo estava tan rabiosa que vaig tirar endavant.
La ràbia ha estat com un motor per tu en aquell moment, eh?
Sí, sí.
Quan ningú t'acaba d'ajudar, de saber com parlar amb tu, a més, sobretot volien que ho posessis sota la catifa.
Exacte. No, bàsicament és anar a demanar ajuda i veure que ningú entenia què buscava, no? I llavors, aquell cabreig, ja vaig pensar, si ho necessito, jo ho necessito algú més, digo jo, no estaré sola al món.
I la sorpresa o no sorpresa, perquè m'imagino que ja ho esperaves, va ser que hi havia molta gent i que et necessitaven. I que com va ser el principi de tot? Perquè, clar, ara hi ha molt terapeuta, moltes persones també ajudant els familiars que han passat aquest procés. És a dir, hi ha moltíssimes persones que treballen a la Fundació Vicky Bernadette i en general, també en altres associacions que ajuden als abusos infantils. Però quan tu comences i dius jo monto aquest xiringuito, perdona que t'ho digui així.
No, és que era un xiringuito.
Què era? Com era aquell xiringuito?
Jo vaig agafar aquesta idea i llavors, evidentment, el primer que vaig fer va ser plantejar-me què significava això també. Perquè, clar, jo tenia una filla que estava en aquella edat de potser...
Tenia 12 anys.
Sí, més o menys. I llavors, clar, m'ho vaig començar a imaginar i vaig veure el que no pots fer és una cosa i després fer-ho, des del darrere, no? Havia de donar la cara.
Havies de donar la cara i a tu m'imagino que et feia també molta, molta impressió fer-ho davant de la teva filla.
Que
era una nena en aquell
moment.
Sí,
era una nena i bàsicament era que d'alguna manera li havia d'explicar, perquè fins aquell moment encara no ho havia fet, com que jo portava alguna motxilla molt més difícil en aquell moment, tampoc trobaves el moment. Vull dir, jo vaig patir maltractaments durant 13 anys, aquesta motxilla la vaig haver de portar la meva filla també, i llavors una vegada ja vaig poder acabar amb aquesta època. També tots necessitàvem una mica de temps, i la meva filla llavors l'agafo, li començo.
Sí, perquè fem una mica de cronologia perquè ningú es perdi. Vicky Bernadette, tu pateixes abusos infantils, sexuals infantils, quan tens 5 anys, mm-hmm. i després torna a passar un altre moment de la teva vida, mm-hmm. també molt llarg, dels 9 als 17, si no m'equivoco.
Sí, dels 9 als 17.
I després ja quan et cases, t'enamores, etc, també et trobes que la teva parella és un maltractador.
És un maltractador,
I és una persona que més et fa...
Vaja. Sí. Bueno, Això ho ha de saber també totes les persones, que els estudis de polivictimització ho deixen molt clar, no? Quan una criatura pateix una agressió tant física com sexual i no ho ha pogut expressar, no ho ha pogut parlar, no ha tingut el suport ni l'ajuda, doncs hi va creixent amb aquest silenci fins a l'edat adulta, doncs és totalment normal que vagis patint diversos episodis que s'acumulen fins a l'edat adulta. És a dir, que el patró bastant normal de qualsevol persona que hagi passat per això et verbalitza més d'una agressió o més d'un agressor. Aleshores, clar, el fet de que jo vaig seguir un patró normal...
amb una persona, amb una criatura que ha patit abusos.
Exacte. Uh-huh. Que llavors hi ha altres persones doncs, que això també els hi porta doncs, amb diversos problemes doncs,
afegits
amb això, uh-huh. com poden ser les addiccions, l'anorèxia, la bulímia, la prostitució, tot. O sigui que si tu ho portes en silenci fins a l'edat adulta et poden passar moltes coses, depèn de les circumstàncies. No? Llavors... L'estadística contrària és que també està demostrat que si s'ajuda una criatura perquè ho detectes o ho ha verbalitzat i tu fas les coses correctes, demanes ajuda, li dones suport, les probabilitats d'aquests episodis són pràcticament nuls. Per tant, podríem salvar moltes vides de
criatures. Si parléssim, si preguntéssim i sobretot si creguéssim a les criatures.
Exacte, si les creguéssim i tinguéssim la sensació que ens ho poden explicar.
Hem començat contundents, perquè si portes a Vicky Bernadet no pots parlar de si fa sol avui. Però això ara ho arreglarem, tindrem conversa i sobretot ja sabeu que és divendres i sentirem música també, que és els divendres fem que trieu la vostra banda sonora. I escolta, la cosa comença molt bé perquè m'has triat Etta James.
Sí.
Etta James, meravellosa, parlant de soledat, que m'imagino que ha estat una tònica a la teva vida també, en aquesta infància, sense poder parlar-ho, perquè a més la primera persona que abusa de tu és una persona de l'entorn familiar,
I
això per les criatures, aquest no poder parlar, no poder dir, també estem parlant d'uns altres anys.
Clar,
tu tens 72 anys ara.
Sí.
Clar, que vol dir que en tenies...
60... O sigui, fa 60 i pico.
Clar,
sí.
Vull dir que era un altre món.
Era un altre món, però és curiós que sí que malgrat és veritat que era un altre món i per tant els adults eren molt més adults i les criatures eren molt més criatures, però hi han coses d'aquella època que a vegades les veig ara, no? I aleshores dius... Com és possible, no?
Que no hem millorat, saps? No hem canviat...
I llavors moltes vegades diem això, bueno, aquell temps... Bueno, però jo de vegades veig coses que encara es fan ara. Però sí que és veritat que aquells temps eren molt, molt difícils. Les criatures no eren res, pràcticament. Vull dir, no ens escoltaven pràcticament mai. Bueno... Potser alguns pares molt avançats o... No?
Però era tu calla, tu vens amb el teu pare,
sí,
tu fas el que diguis...
Exacte, a més un poble, no?
Clar, tu vivies a Capellades.
A Capellades. Mm-hmm. Llavors, doncs, en un poble tampoc no tens sortides, vull dir, tu fas la teva vida i fas el que pots i dissocies el que pots i sobrevius com pots.
I, de fet, tu, el que és curiós i sembla que ha de ser una contrarietat és que tu vas tenir una infància feliç.
Ui, sí.
Sí, tu recordes una infància molt feliç fins als 5 anys.
Sí, sí. Sí.
Com era la Vicky Bernadet? Perquè, perdona, però tens nom de novel·la. Tens un nom de novel·la. I jo t'imagino com amb dues trenetes...
Això és de formació professional.
Sí, però és perquè jo em faig pel·lícules sempre. Però sí...
Jo era molt feliç perquè, a més, érem una família que... Jo n'estic molt orgullosa perquè era la típica família d'abans que vivia molta gent en un lloc. Mm-hmm. Llavors era...
Amb molta xarxa.
Sí, vull dir, jo recordo que passa és que jo tinc una germana que té 11 anys més que jo i tenia un germà 18 anys o 19, ja no me'n recordo, més que jo. O sigui que jo era la més petita Mm-hmm. Amb diferència.
Sí.
Llavors, clar, la meva vida no es pot comparar amb la d'ells.
Clar, clar, clar. Un abisme.
Un abisme total. Mm-hmm. Però la meva mania quan va marxar quasi tot, però quan érem tots, érem... o sigui, era la família, el pare, la mare, els tres germans, els dos, el pare i la mare del pare, ai, de la mare, i la mare del pare. I després tenien germà
o sigui,
de la meva
avis,
mare...
avis, besavis,
germans... Que tenia deficiència, o sigui, però que era entranyable i me l'estimo moltíssim. Uh-huh. Però, clar, cada dia érem tota aquesta gent.
Clar.
O sigui que...
Era una mica que bello es vivir.
Era una cosa... Sí. Llavors jo em dedicava, bàsicament, uh-huh, a emprenyar. O sigui, era molt tremenda.
Ah, és aquesta persona,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
El corconet.
Ah, totalment. M'encantava tenir... Això és el que m'expliquen, eh? Jo no me'n recordo gaire, perquè sí, una de les coses que ens passa a les persones que han passat per aquest trauma és que el voler oblidar coses...
Oblides tot.
I temporalitzar també costa molt, no? Això va passar abans que això va passar... I això a vegades no ens dona credibilitat.
Clar, clar, m'imagino que moltes vegades dubten de la vostra paraula i més perquè sempre es dubta de les criatures.
Exacte.
Això ho diu perquè s'ho està inventant, etcètera,
això,
no?
Això per descomptat. Però jo estava super feliç, hi havia una asimetria total amb totes aquestes persones i jo era feliç perquè, com que ningú em veia, perquè era petita i baixeta, doncs m'escapava per sota, per aquí, per allà. Es veu que era super tremenda.
Sí. Super perillosa la Vicky Bernadet.
Totalment.
Després ho has continuat sent. Ara ho tornes a ser,
sí,
eh? Bueno, en quin sentit?
No,
on poses la guerra?
No.
M'ha agradat això.
No, el que vull dir és que quan
t'has hagut d'anar a treballar...
Quan surts d'aquesta boira que no et deixa ser persona, no? Vull dir, quan dius ja he acabat, tu has de començar a aprendre... Sobretot jo amb els maltractaments estic parlant ara. No sabia com era. No sabia si era simpàtica, antipàtica, si era bisexual, si era heterosexual, si era...
Perquè havies perdut...
El nord total. Jo estava anul·lada. No ho sabia quin tipus de persona era, no? I de mica en mica, fent memòria i amb les fotos i parlant amb les amigues i tal, doncs he anat recordant coses... I llavors he aconseguit tornar a ser la persona que li encanta l'ironia, que li agrada fins i tot l'humor negre, en fi. Uh-huh. I que tinc sentit de l'humor per sobre de... Si no, no hagués pogut sobreviure.
Clar, sentit de l'humor. L'humor és una sortida molt important quan hi ha molta foscor i molta por. Perquè també hi ha molta por en aquesta nena, que m'imagino que amb 5 anys i després et torna a passar amb una altra persona, hi ha molta por al que pugui passar si no fas allò que et diuen.
Evidentment. I a més, la por a la vida, perquè jo quan faig formacions o tallers sempre els dic una cosa, recordeu una paraula, que és que hi ha una paraula que és horrible quan ets petit, però també suposo que ets quan ets gran, no? Que és la desesperança. No? Sí, ja no l'esperança, sinó el fet de saber que d'allò no en surts. Vull dir que allò
és... Tens la sensació, suposo, que quan estàs vivint, que allò és com una roda de hàmster de la que no sortiràs mai.
Exacte, no? I llavors és sobreviure, sobreviure, sobreviure. Mm. No tothom deu sentir el mateix, eh?
Clar.
Jo dic com em sentia jo.
En el teu càsting, entès que, diguéssim, que el xantatge venia per mirar la televisió.
Sí.
És a dir, si et deixaves fer segons quines coses, et deixava mirar la televisió aquesta persona.
Sí, era una època, com dèiem abans, que mira que sortiran els meus anys durant tot el programa, com per amagar-los. Doncs aquella època...
Guapíssima, una cara fina, eh? Cutis, sí. 72, estupenda.
Gràcies. Aquella època no hi havia teles. Mm. Llavors, només la tenien els rics.
Clar.
No? Llavors, clar, era allò de... Jo, en el fons, jo ho explico moltes vegades perquè no s'entén, la criatura li encanta ser especial per algú, no? I, a més... a ser especial davant del teu entorn, no? Llavors, clar, jo per mi no m'agradava el que em passava, no m'agradava quan em venia a buscar, no m'agradava tal, però pensava, però ho faré perquè si no, no podré veure la tele, no? I després jo fardava
i perquè,
que
com
jo
dèiem,
veia la tele.
Clar, i perquè també estàvem en aquest món que el teu pare, per exemple, era transportista, la teva mare cuidava de 9 persones a casa.
Una santa.
Vull dir, no, estem parlant d'un món en el que els pares treballaven i els nens estaven molt sols també.
Mm-hmm.
Ara sí, també sí. Ho estan d'una altra manera, eh?
D'una altra manera. El que passa és que és un altre, era un altre tipus d'estar sol. Era... Que la gent confiava molt en tothom. Sí. Ara també passa.
Et deixaven a casa la veïna una estona perquè et cuidés?
Sí, tot on anaves, jo me'n recordo al vespre marxar amb la bicicleta al préssec després de sopar i tornava, sí. Doncs... A
però això és maco, també.
Sí.
No hauríem de perdre, tot i del que t'ha passat, no hauríem de perdre la confiança,
no,
oi?
No. Sí, jo ho dic moltes vegades també en els tallers, que moltes famílies te n'adones que com que això de la confiança representa que pot provocar no sé què, doncs de vegades se'ls dius als fills, doncs, escolta, no confies en ningú, no a la primera, no sé què, i no pots educar una criatura des de la desconfiança. Sinó que li has d'educar la confiança, la pots educar.
Sí?
L'eduques. Ja vaig fer un TED Talk a Madrid que era educar la confiança, perquè es pot... és molt més llarg, eh? No faré un taller, però que em refereixo que es tracta de confiar, però ajudar els teus fills a detectar la no confiança, no? O he confiat fins ara, però ara no. I tenir la capacitat de dir, ho puc fer. Encara que sigui el meu pare, el meu tiet, el meu que sigui, jo sempre hi he estat jugant, tal, però si hi ha un dia que aquesta persona decideix fer alguna cosa, no, que tu sàpigues trobar aquesta emoció diferent que et dona la llibertat
de dir no. Posem música i ara parlarem de més coses, perquè clar, és que...
Sí,
no és parar, això.
Ja t'he dit que era el meu, la música.
Sí, em dius, m'expliques mil coses en tres paraules.
Però... Just a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree. With a joy that's hard to hide. Sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see.
Quina tria més maca que ens està fent la Vicky Bernadet. Has començat amb Etta James i ja m'has guanyat el cor. Ara la Nina Simone en Don't Let Me Be Misunderstood. No em malentenguis, que això ens hauria anat molt bé.
Exacte.
En aquella època, a la Vicky sí. De petita.
Sí, sí.
Aquest malentès que provoca a vegades no dir, no poder parlar, etc. I jo estava pensant que, clar, Vicky, tu ets una dona, eres una nena. A les dones també ens eduquen molt en la por i en la desconfiança. Jo crec especialment, més que amb els homes, i perquè des de petita et diuen compte, no t'acostis a no sé qui, no facis això, no obris les cames, no vagis vestida d'aquesta manera. És un... Aquesta sí, mare sí, la tenim tota l'estona.
Sí, fins al punt que hi ha famílies que si tenen nen i nena continuen pensant que no és tan perillós, no? O que han d'avisar molt més a la nena que al nen, quan... Hi ha un munt de nens abusats, de nens masculins.
Sí.
Llavors,
però tot i així l'estadística diu que les nenes normalment estan més abusades.
Sí, però cada vegada està més a prop, perquè com que es fa tanta pedagogia i ara estem en una altra època en què els abusos, com ara avui en parlem, com en parlen, doncs anem evolucionant poquet a poquet, no? Llavors, de mica en mica...
I se'n surten tots els de l'Església, que no s'han comptat durant anys, està pujant l'estadística, això.
Exacte, i això, per una banda, a vegades diu, ostres, estadística, no, si has d'estar content. Perquè si puja l'estadística i puja és perquè estan sortint temes.
Tu tot això no ho vas explicar durant anys? Ho vas explicar ja quan tenies 34 anys, tinc entès? I ho expliques perquè una neboda, vas tindre una aliada, podríem dir, veu un poema teu i allà veu alguna cosa.
Bueno, és que la meva neboda és bruixa. Bruixa que li agraden les bruixes. A més, té moltes bruixes.
Però és intuïtiva.
És molt.
I diguem intuïtiva, que és més maco.
Però és una bruixa estupenda.
Sí.
Però sí que és molt intuïtiva i el que passa és que hi ha aquí una cosa que a mi em fa pensar molt, no? Per què vaig posar els meus poemes en aquell lloc que no els poso mai, perquè sempre els amagava molt més? I els vaig deixar allà, i a més, sabent que la meva boda venia aquella tarda, tal, tal, tal. O sigui, jo crec que hi havia com una... amb ganes de que algú els agafés i em fes aquest punt de covardia, de covardia, diguem, entre cometes, però de dir, ostres...
No m'atreveixo a verbalitzar-ho, però a veure si algú ho enganxa, això.
Jo no ho vaig fer per això, però sí que a vegades aquestes coses...
El subconscient, potser.
Sí, exacte.
Potser algú estava, el teu subconscient estava demanant ajut.
Exacte. I llavors, no sé què, vaig dir, vés-lo a buscar l'armari i tal, i allà tenia els meus poemes. I quan els va llegir va veure que no parlava explícitament dels abusos, sinó que parlava de com em sentia jo, no? O de la vida en general.
I aquí encara no estaves casada, eh?
No, que va, aquí era, no sé, ostres.
30 anys o així, més jove?
Era més jove, jo vaig tenir la meva filla als 26... doncs això devia ser... Ai, ostres, quin desastre.
No passa res, però eres jove.
Sí,
eres més jove i encara no havies estat mare.
No, sí. Sí, tenia la meva filla. Ja tenies la teva filla.
I llavors...
I res, em va dir que em passava, i llavors jo li vaig dir que no em passava res, va dir, mira, he vist això, a mi no m'enganyis, que tal, perquè la meva boda, per les diferències d'edat que t'he dit, ens portem pocs anys.
Sí.
Ens en portem 10, o no sé, o menys. I llavors jo, que no. I al final... M'ho va fer
Et va estirar de la llengua.
Sí, exacte, em va estirar de la llengua i a més em va provocar tot el rebombori de l'entorn, de la família, de tot, perquè jo vaig dir, no diguem res a ningú, ho saps tu, ara ja està, i ni parlar-ne, que això ha de sortir. Doncs va, la va liar gorda.
Ella ho va parlar amb la família?
No, ella com que va dir que això no podia estar entre ella i jo, que, no? Llavors sí, va dir que s'havia de dir, llavors ell ho va dir amb la seva família, jo ho vaig dir amb qui vaig poder, de què l'altre ho faria, si bé i et diu, és que, bueno, jo què sé, és que va ser...
Ara mirat en perspectiva, m'imagino que estàs eternament agraïda a la teva neboda.
Home, i tant. I tant.
Perquè justament és el que tu estàs dient ara sempre. Expliqueu-ho a algú de confiança i dieu-ho i verbalitzeu.
No, li estic molt agraïda perquè, a més, va ser un moment en què jo estava en una depressió bastant... vaig passar per una depressió profunda de 3 anys i per això sé que tenia la meva filla, perquè la meva filla la vaig tenir molt sola durant 3 anys. I
en aquest moment també que estaves vivint també els maltractaments de la teva parella.
Sí, exacte, vull dir que encara estava jo amb la meva parella.
Sí.
I llavors, quan em van otorgar la Creu de Sant Jordi l'any 23, quan vaig parlar en nom de tots i tot això, em va sortir a l'ànima que vaig dir que amb ella, perquè em va salvar la vida. Perquè és veritat, jo potser no m'hagués, no, la suïcidi no hagués fet el que sigui, però almenys els pensaments i... va fer un trencament, no? Va fer pam, a partir d'aquí va ser dolorós, però no era perillós, perquè tenia ja més xarxa.
Clar, va ser l'explosió de poder-ho explicar, la teva neboda et va estirar, i suposo que això també et va decidir, et va ajudar a deixar la parella, a separar-te amb el temps, vas anar agafant força.
Sí, però va costar.
Va costar.
És que això és maltractaments, és... això jo entenc, fins i tot entenc a vegades que hi hagi persones que no ho entenguin. Perquè, o sigui, per què aguantes 14 anys una persona amb tot el mal que et fa, veient que també fa mal a la teva filla, quan la teva filla ho és tot per tu, i després dius, ho faig per la meva filla, i la de coses que fas que no s'expliquen fins que...
Creus que té a veure, per això, amb l'abús infantil, després doncs, enganxar-te en una situació de...
Sí, no, és que és un patró.
...d'abús psicològic.
És que és un patró. O sigui, hi ha moltes persones que reben tractament per maltracte, no? Però darrere hi ha abusos a la infància. Vull dir que sí, té molt a veure, perquè la situació de vulnerabilitat, els depredadors saben com apropar-se i què dir-te, perquè saben que tens unes mancances. Si se t'aprova algú i a més es dona també moltes vegades que aquestes persones són molt més grans que tu. Això també és un patró que també passa, no a tothom, però també passa. Jo era clar, 24 anys més gran que jo.
De fet, ara estem dient que ho vas explicar per primera vegada públicament quan en això, quan ja tenies, doncs, allò, 34 sí, anys, sí. Però en realitat tu ja li havies explicat a la teva parella.
Sí, clar.
Li havies explicat des de que us havíeu casat ja superjoves.
Sí, sí. Eh? Bueno, a veure...
I també era aquesta peça, aquesta confiança que tu li havies donat, també era una peça per la qual ell, d'alguna manera, et feia xantatge. Deia, si no fas el que
exacte.
Jo vull... Ho explicaré a tothom.
Exacte. Llavors, és que ja et quedes perdut del tot, ja. O sigui, se t'aprova, fas mala cara, és que no ets feliç, no sé què, no sé quant, tal. Llavors, al final, tu dius, és que m'ha passat això, o em va passar això, tal. Bueno, llavors, el típic, no et preocupis, jo et protegiré, jo estaré sempre amb tu, jo no sé què, no sé quant, tal. I en el meu cas, em sembla recordar que, clar, a aquella època la majoria d'edat eren els 18, i dels 18 als 21 va estar molt bé. Però als 21, que era major d'edat, per tant no hi havia delicte ni res, que allà, a més m'ho va comunicar. A partir d'ara serà diferent. Però ja feia pues, 3 anys, 18, 19, 23 anys.
Que estàveu casats.
No ens vam arribar a casar, eh? Perdona.
Sí, estàveu junts.
No et volia interrompre abans, sí. Però que estàvem junts. Per tant, ja m'havia allunyat bastant dels pares, ja m'havia allunyat bastant dels amics, ja m'havia allunyat... Ja havia fet la seva feina, diguem.
I, de fet, és una de les coses que va fer, va ser separar-te de la família.
Ah, exacte. Bueno, això ho fan pràcticament tots. És un patró també bastant normal.
És un patró del maltractador.
Sí, perquè, si no, la gent ajuda, no? Llavors, com... No, al final, són tots dolents, menys ell.
Vicky, això és molt de pes per una sola dona.
Ui.
Perquè venies dels dos abusos, el maltractament, després a més tens una filla, m'imagino que pateixes per ella, perquè com una és mare? Com ets mare, Vicky Bernadet, amb tota la motxilla que portaves? Perquè el primer que em ve a mi és molta por perquè la meva filla no li torni a fer el mateix.
Doncs fixa't que jo la part de la meva filla l'he portat molt bé. Ella no ho sé, no, si li preguntessis amb ella no sé què diria, però com que aquest home feia moltes bestieses, tenia una altra dona, vull dir que feia la seva... Però quan venia o avisava que venia tot havia d'estar a punt, tot havia tot. Doncs clar, teníem molta connexió ella i jo. Ella va al seu
primer... Sí, d'alguna manera és com que la vas criar sola.
Sí, però a més amb molta... per exemple, la vaig portar al seu primer concert del David Bowie, vam anar les dues.
Mira-les.
Fèiem per Setmana Santa sempre un viatge ella i jo. Vull dir que, no sé, vam tenir una relació, menys quan obria la porta el pare que venia, llavors ella ja s'amagava, ja tal i qual, no? Però com que hi havia molts espais en els que, doncs jo he viscut la cosa més fantàstica i preciosa del món. I he tingut molta sort perquè ha sortit la punyetera bé.
De fet, ara s'ha encarregat de la Fundació Vicky Bernadet.
Ara és la directora de la Fundació.
Vull dir que has criat una altra guerrera.
Sí. Una mica diferent que jo, eh? Perquè ella és més raonable, diguem.
Sí?
Sí. Ella és més de la raó i jo sóc més...
De la raixa.
Bueno, jo sóc àries. Vull dir que... Què vols que et digui?
Ens agrada, a favor.
Fa temps que ho penso i que no ho faig. Fa temps que no t'escric. No és que no et porti a dins i aquí et tinc. Ets tan gran, tan poderós i tot ho fas tan bé. Discretament, sé que no em creus, sé que no m'entens. Segons de retorn que fan olor de tu.
Et confesso d'Helena Gadel, també aquesta tria que has fet, que ara dius que la música és molt refugi per tu, que t'agrada moltíssim i que escoltes molta música. I ara, des de que sé que vas anar a veure David Bowie amb la teva filla... Vull dir, ja veig que...
Sí, criteri... era petita.
Sí,
bueno,
sí,
petita.
Sí.
Però sí, el primer ens ho vam passar de conya.
Escolta, jo estava pensant ara... hem parlat de la teva família, d'aquesta infància feliç. Què passa quan ho expliques a casa? A casa, a la família, els progenitors, els germans... Què es desencadena aquí?
Bueno, el meu pare no hi era. El meu pare ja està mort. I la meva mare tenia la sensació Vale, però no m'ho crec, perquè és un home tan... Has tingut sort d'haver-lo trobat. Bueno, en fi, ells ho veien més
tu com... Tu ara m'estàs parlant dels maltractaments del teu marit.
Sí.
No, jo em referia a l'abús infantil.
Ah, perdona, clar.
Sí. És que se'ns han acumulat els temes.
Sí. No, la meva mare, el curiós que això ara tiro enrere... això li passa a molta gent, que diu, jo no ho sabia ningú de la meva família, però en el fons tu saps que algú ho sap, o que el que passa que no t'ho han dit, o que passa que no...
O els fa vergonya pensar-ho, oi? Perquè jo crec que també hi ha sentiment de culpa aquí, de potser no ho vaig veure, sí. O no m'hi vaig fixar bé, o...
O què passarà ara, o totes Exacte. Aquestes coses, no? Llavors, clar, aquesta part hi ha molta gent doncs, que té molts problemes en aquest sentit, perquè, clar, no, jo sí que t'ho vaig dir, el que passa que no em vas fer cas. Llavors, jo considero que és com si no ho haguessis dit en aquell moment. Jo, els meus pares van rebre una notificació del clínic perquè jo m'autolesionava i em desmaiava pel carrer i coses d'aquestes. I llavors, una de les vegades, va venir una ambulància, em van portar al clínic i jo no recordo el metge ni com es deia ni res. El que sí que es veu que m'ho va treure. Que jo em passava això. I llavors el metge va dir, mira, posar en contacte amb els teus pares. Llavors els meus pares vam anar, tots tres, em van deixar fora a Santadeta amb un banc que hi havia al clínic d'aquella època, que feia més fent una por, semblava... I jo espantadíssima, perquè pensava...
Perquè aquí encara no els havies dit.
No, clar... No pensava quan ara els hi diguin això, vull dir, això es liarà a part d'ara, quan sortim d'aquí dintre, qualsevol soroll de porta, jo, i la mare de Déu, que jo me n'hauré d'anar caminant a cap allà. No, molta por, que és una de les vegades que he tingut més por. Però van sortir, venga, anem cap al cotxe, no em van dir res, i vam arribar al cotxe, vam seure al cotxe, un 5.000 de color verd, i és curiós que no me'n recordi de coses i que això me'n recordi, mira que era lleig.
Els cotxes marquen molt a la infància. Aquí un Talbot Horizon i un Dienzis.
Sí, doncs jo vaig seure al darrere i recordo que la meva mare es va girar i em va dir, bueno, ara ja ho sabem, ara el que hem de procurar, o has de procurar, no me'n recordo, de que no torni a passar.
Uau.
I es va acabar aquí.
I es va acabar aquí i fins després que tu vas dir 30 anys més tard, o sigui, que a casa teva ho sabien.
Això és el que et vull dir jo. Que a vegades nosaltres diem no ho sabia ningú, o perquè dona la sensació que clar...
Clar, una cosa és que tu verbalitzis, però allí algú sabia alguna cosa. I no va haver cap canvi amb el comportament amb aquest familiar?
No, o sigui, tot va continuar exactament igual, perquè se suposava que, crec jo, perquè no estic al cap dels meus pares, perquè jo els vaig odiar durant molts anys, els meus pares, per com havien portat tot, fins que vaig fer la fundació. I vaig veure que no eren els meus pares, que eren els pares, en general. No? Que rebutgen aquesta situació, que no donen
perquè
suport
no
als fills...
Perquè no poden acceptar-ho.
No accepten, o no et creuen, o sigui, les persones que venen a la Fundació venen bàsicament per poder treballar la solitud de la família. O sigui que, clar, quan a una criatura li passa això, que això faig molt èmfasi amb l'escola a pares quan ho faig, penseu que si no tenen interlocutor, ja no ho tornen a dir.
És molt important escoltar i sobretot no tenir prejudicis i no pensar de seguida que la criatura ho diu això per cridar l'atenció, per exemple.
Sí, oi?
Però costa encara.
El que passa és que sí que és veritat que
ens hem de llegir els trets de la infància cada tarda, eh?
Sí. Però si no els sap ningú. Sí, jo quan faig el teu pare, el primer que pregunto i no els sap ningú. Però bueno, pots no saber-ho i fer-ho estupendament bé, eh? Però sí que és veritat que moltes vegades jo el que els dic als pares i mares és que no hem de donar les culpes o l'excusa del que acaba de sentir amb és que avui en dia vés a saber on t'ho ha tret, és que internet, és que no sé què, perquè tots els nens o nenes d'alguna manera o altra vegades demanen ajuda, però ho fan amb el seu idioma, de la seva manera, amb els, no? I llavors moltes vegades la reacció dels pares és que acaba de dir, ai, mira, escolta, avui en dia és que treuen coses de no? No, no tenen aquell clic de dir, a veure, deixem-li fer una, no? Una altra pregunta per veure si... Clar. Senzillament pensen que allò que han dit, que han entès, és perquè és per una altra cosa. No?
Clar, m'imagino que tu vas haver de fer molta teràpia, molt enteniment després, perquè tot aquest odi que havies tingut cap als teus pares, perquè van fer una mica mutis a la gàbia, i d'això, doncs, digerir-ho, oi?
Sí, però pensa que jo ara penso al revés. Jo ara penso que aquella època, no estic parlant d'ara, eh? Aquella època, una cosa així, sense que se'n parlés enlloc ni res, jo crec que es devien sentir totalment impotents i frustrats, sobretot, i jo ja fa temps que penso que no els havia ni d'haver odiat, però perquè em van donar una infància superfeliç fins que ja, com t'he dit abans, eh? I a casa hi havia amor, i a casa hi havia cures, a casa hi havia avis, hi havia respecte, hi havia... O sigui que el que em van donar dels 0 als 5 o 6 anys, que és l'època en què tu més aprens, no té preu el que em van donar.
Plena de penes m'adormo i encara més penes, encara més penes em llevo.
Ai, aquesta cançó que posa la pell de gallina, aquesta Una llàgrima amb la Lídia Pujol, la Maite Martín i Dulce Pontes.
Això va ser quan vam passar d'associació a fundació al Teatre Romea. Vam fer un espectacle, va venir moltíssima gent, afortunadament, i va ser molt maco, va ser preciós, i va venir la Dulce Pontes i va cantar dos o tres cançons, i la Maite també va cantar cançons, i la Lídia també, i després van cantar aquesta totes tres. Bueno, la gent es va quedar flipant.
Clar, a la fundació, que al principi es deia FADA, es va fundar l'any 97 i no va ser fins al 2006 que es va convertir en la Fundació Vicky Bernadet. Li van posar un nom perquè era una dona, doncs, que havia estat treballant molt de temps. M'imagino que et fa certa ràbia, també, que tu has hagut d'anar... Ara tothom et dona creus a Sant Jordi i tothom veu la importància del que has fet. Però quan vas començar amb tot això, estaves solíssima. I quan trucaves a les portes... Sense que existís el James Rhodes, el pianista, tu només saps el viacrucis que vas passar, oi?
Sí, la veritat és que no jo sola, I dic que hi ha una sèrie de persones, activistes importants, que han treballat moltíssim, també, i que quan va passar el del James Rhodes ens vam sentir, no?, que va dir...
Estafats.
No sé si està fet, sinó que nosaltres vam fer esborranys, aportacions a la llei, ho vam treballar moltíssim, ho demanaven des de feia anys, i de cop i volta...
Estem parlant de la llei contra l'abús infantil, que li diem la llei Rhodes, però no és la llei Rhodes.
És l'OPIBI, és la llei contra, que creiem que havia de ser, doncs, contra la infància, no? I que no havia de portar un nom, sinó un títol de suport amb totes les víctimes. Però, bueno, mira, benvingut sigui, però que això no diu gaire bo de nosaltres, no? Que de cop i volta ve una persona, el reben a la Moncloa i l'endemà i es posen a fer la llei.
Volem un hashtag, sempre, eh? Volem un hashtag, una cara famosa. Sí. Clar, jo penso, amb tot el que has viscut, quan tot això va passar, com vius la joventut, el moment aquest en què se't desperta, doncs, tot el descobriment del sexe, les relacions de parella, com es torna a estimar, com s'estima, des de quin punt s'estima quan has patit abús infantil, com en el teu cas, ja sabem el que va passar, que vas patir tot aquest maltractament durant anys de la teva parella, però a part d'això, és a dir, com es confia amb els altres, com es relaciona, com un té amics...
Jo crec que no es confia amb els altres, sinó que hi ha un desig de confiar. I llavors et sembla que confies, però en el fons és un desig de confiar. Per això la cagues cada moment. Vull dir que no. Aleshores, jo considero que no m'havia enamorat, per exemple, ni de la meva parella. Em semblava que estava enamoradíssima, però després te n'adones que no era... No, no, era una altra cosa. Era
perquè també ens expliquen una cosa molt rara sobre l'amor. Té a veure, jo crec, que totes les pel·lícules no s'han ajudat gens amb aquesta idea de l'amor romàntic, de les papallones, tot això és hormona. Quan no hi ha hormona, sí. tot això no ho sents.
No ho sents. O sigui, llavors és més...
Sí, no? És més el teu cos el que està cridant.
Exacte.
I clar, tot això, lluitar-ho, explicar-ho...
És molt difícil. És molt difícil per una persona que ha patit això tota l'etapa de preadolescència, adolescència. És superdifícil. Cadascú explicaria la seva història, seria diferent de la meva, eh? Però jo recordo que no estava ubicada al lloc. O sigui, jo no em sentia... ubicada a casa per les converses o pel que fos. Després no em sentia ubicada enlloc. I a l'escola va arribar un moment que tampoc, perquè les converses de les noies de la meva edat,
clar,
eren... Bueno, és que... I tu no pogué dir no.
Clar.
Saps? Em sentia supermalament. I no podies estar... Em sentia tan malament doncs, que marxava cap a casa, per això també estava sola, perquè em feia
una
ràbia.
Mica desubicada.
Sí, total.
Perquè, clar, elles estaven parlant, potser, de que estaven fent el primer petó amb algú.
Exacte.
O que volien que els toqués la cuixa i tu deies, no, jo la cuixa ja me l'han tocada prou.
Sí, exacte. I això, veia aquella barreja de... en aquell moment, fins i tot et diré, aquella barreja de privilegiada i de... O sigui, que després, amb el temps, això ho raones i dius, què coi, no? Però en aquella època, que vols ser especial, que no sé què, que no sé quantos, doncs mira, jo sé més coses que tu.
Clar.
Sobre això, no? I després et mataries per haver-ho pensat.
Per tenir la innocència d'elles, que volien un petó.
Exacte,
no?
Exacte, perquè elles ho vivien d'aquella manera tan... No? Mm. I llavors jo me n'anava, perquè és que no podia.
T'has barallat molt amb la culpa, Vicky?
Sí. Però... Més amb... És que no sabria dir-te si m'he barallat més amb la culpa...
Amb la vergonya.
Sí. O sigui, la vergonya d'haver cedit, la vergonya dels moments, la vergonya de tot el que significa quan en surts de, entre cometes, l'armari, no? I ho dius, la culpa... portes molts anys sentir la culpa des del primer dia, tu ja et sents culpable, perquè encara que sigués petita, 5 anys, jo sabia que no ho havia de dir a ningú, saps? Vull dir que no és que et diguin, és que no ho diguis a ningú, és que ja ho saps, no? Primer perquè aquest joc sexual ja no el fas a la vista de ningú, sinó el fas darrere una porta amb unes golfes, saps? Vull dir que no, encara que tinguis 5 anys no ets tonto. I llavors la culpa ja comença aquí. I llavors culpa. I quasi que t'acostumes a sentir aquesta culpa. Però, en canvi, la vergonya la comences a sentir quan ja ets més gran, no? La dels 9 als 17, per exemple, no? O el fet de que a sobre tingués una agressió sexual, quan ja m'havia passat això. No? És aquella vergonya de... Tothom ho sabrà o perquè o què deu haver pensat de mi, fins i tot què deu haver pensat de mi aquest tio.
Yeah.
Perquè jo, i a mi, això és important, perdona que et talli, perquè la gent tampoc ho sap. Hi ha a vegades un perfil de jove abusat que es diu molt en els mitjans i a tot arreu, no? I posen un perfil quan no n'hi ha. El perfil de que ens tornem amb depressió, que no ens deixem tocar, que ens tanquem a l'habitació, que no sé què, que no sé quantos. I clar, això no és veritat, hi ha moltes maneres d'afrontar-ho. I una d'elles és totalment
contrari. I a vegades també hi ha molta promiscuïtat, justament,
exacte,
perquè
exacte.
Com el teu cos no val res...
Exacte.
Doncs, sí, això ens ho han explicat al programa.
Jo vaig caure en la promiscuïtat. Per tant, a la meva vida es va tornar boja. Vull dir, jo ara lo veia anar a la família, i anava amb tios, era la fulana, jo què sé. Jo aquella època, aquí és aquesta vergonya que et dic jo. Per això lluitant més amb la vergonya que amb la culpa.
I aquí ha tingut a veure també la fe catòlica, amb tot això, aquesta culpa catòlica?
No.
No, eh?
Jo no he sentit mai res per res, amb això, ni de petita.
Escolta, passem una cortina de publicitat, que és molt poc romàntic, sí. Ja ho sé, en aquest moment de la conversa que tenim, però la pela és la pela.
Em sembla molt bé.
Les dones i els dies, a contracorrent des que vam néixer.
Of good over evil. Fight the real enemy.
Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently.
Sinéad O'Connor i Vicky Bernadet. Quina combinació. Oh. Estic de pell de gallina amb tot el que ens estàs explicant aquesta nit. És molt emocionant perquè tu mateixa, que estiguis seguda aquí i puguis explicar això, és un cant a trencar-ho tot.
Totalment.
Sí. Ets una amiga de Sinéad O'Connor. A partir d'ara et direm així. Canvio el nom, ara mateix.
No
Sinéad
ho sé.
O'Connor Bernadet.
No, jo sóc molt afortunada, perquè tot el procés m'ha portat aquí, que estic estupenda aquí. No va tenir tanta sort la Sinéad O'Connor, però també va fer molta feina amb molta gent, crec.
Clar, m'imagino que tu durant tots aquests anys a la Fundació Vicky Bernadet, quan es deia Fada, ha passat molta gent per les teves mans, has conegut moltes històries. De què és el que et sents més orgullosa? Què és el que més t'emociona encara?
Uf, m'emociona molt quan parles amb les persones que venen a teràpia o que fan un grup. A vegades jo faig el comiat, vaig al grup, parlo amb tothom i tal, o que volen veure, o que, no? Quan et diuen, però que no s'entengui malament, és molt normal que diguin és que m'heu salvat la vida, no? Perquè és una cosa que quan venen la gent allà, sempre totes, moltes d'aquestes persones han tingut també pensaments suïcides, i per tant, però hi ha una cosa que sí que m'agrada molt quan diuen que quan venen a la Fundació se senten a casa, que se senten que no han d'explicar perquè tothom sap de què parlem, no? I que no se senten jutjades, al contrari, i que ho poden parlar d'una manera molt, molt oberta, perquè clar, jo tinc hi ha professionals a la Fundació que porten 20 anys treballant-hi i per tant tenen una expertesa i una especialitat francament bona. Per tant, bueno, que hagin tingut un bon tractament, no volia dir aquesta paraula, però és
una bona teràpia o un bon camí, no?
Sí, o una bona impressió, que realment s'hagin sentit acollides.
I després jo penso que estem a les dones i els dies i és molt important dir que d'això se'n surt.
Sí.
I dir que les dones se'n surten d'això, que moltes dones que han passat per l'abús infantil i molts homes també, se'n surten, poden tenir una vida diferent. I això m'imagino que t'omple el cor.
Totalment, totalment. I el que passa és que s'ha de dir que moltes se'n surten, la majoria. Trigaran més, trigaran menys, unes persones necessiten més temps, altres menys. Sempre se'n sortirà més una persona que tingui una família, que sàpiga i que l'aculli, que no la que no ho digui. O sigui, hi ha tantes coses que tenen a veure amb la recuperació que no es pot, el que sí que no pots dir el temps. Hi ha persones que molt aviat i altres no tant. Però sí que és de veritat que hi ha un percentatge molt petit de dones que també es mereixen el respecte d'entendre que no se'n sortiran mai. I que quan parles amb elles, no les humilis dient va, que si jo ho he fet, tu ho has fet. Perquè hi ha persones que per la seva vida, sobretot a les presons, quan vas a les presons ho veus molt, no? Que dius...
Que no tenen xarxa.
Que no tenen ni xarxa per poder-ho compartir, ni sortida per poder, vull dir, estar a la presó, tenen addiccions, després quan surten jo recordo que més d'una dona...
Sí, hi ha un tant per cent que és lògic.
Sí, més d'una dona a la presó m'havia explicat que, clar, l'havien agafat de petita, no? L'havien prostituït de petita, a base de drogues, no? Llavors els fan addictes a les drogues, I llavors, clar, no tenen sortida. Al final, quan ja són més grans o ja no les volen, les treuen, però ja no tenen res. I llavors la droga sí que la necessiten. Llavors atraquen. Llavors atraquen
per
tenir els diners...
I llavors és un cercle que no s'acaba mai.
I llavors van a la presó.
Yeah.
O sigui, que realment també hem de tenir cor per pensar que hi ha
que no
un percentatge... Exacte. Que és molt important la societat que tenim, que l'hem de millorar tota perquè s'han sortit tothom, bàsicament.
Vicky Bernadet, només que n'hi hagin tres com tu... ja està bastant millorada. Moltíssimes gràcies. Gràcies per aquesta conversa. De veritat, t'ho agraeixo per la sinceritat, per la generositat, perquè a vegades un quan té una fundació ja es torna molt important i no vol parlar dels detalls.
Oi, no,
així
no, no,
que va, que va. Moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de Les Dones i els Dies, aquest programa que hem fet Mireia Dalmau, Roser Parera, Moragues, Montse Comelles, Ana Ayala, Helena, Miquel, Nil, Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse i Virgili. Tornarem el dilluns, entrevistarem a una fiscal, Alexandra García Tabernero, que acaba de publicar un llibre, que és La carta al coronel, perquè bàsicament se'n va assabentar, quan era petita també, en un dinar de família, que el seu tiet havia estat un genocida de l'època de Videla a l'Argentina. Una història frapant també, que ens espera el dilluns a les 9 de la nit aquí a Catalunya Ràdio. Bona nit.
Gràcies.